Perspectiva.
La biblioteca de l'arquitecte.
Aquest passat 3 de juliol va fer 20 anys que ens deixava Enric Miralles, just al tombant de segle. I al Perspectiva no hem trobat millor manera de recordar-ho que amb una celebració, després d'una feinada d'11 anys, la publicació d'Arquigrafies, la primera antologia de textos d'Enric Miralles entre el 1983 i 2000, a càrrec de Josep Maria Rovira i Carolina García Estévez.
Doncs estem amb Carolina García Estévez i no pas per primera vegada al Perspectiva. Un plaer, ara això sí, per primera vegada tenir-te en presència. Bona tarda.
Molt bona tarda, Pep. És un plaer poder retornar i sobretot recuperar una certa normalitat després de tot el que hem passat en els darrers mesos. O sigui que és una immensa alegria tenir-te presencialment.
I tant, el plaer és mutu. I a més, una tercera persona que tenim amb nosaltres, que és l'Enric Miralles, a través d'aquest llibre que t'ha costat 11 anys, no? Hi has estat?
11 anys, sí. Tot va començar amb un projecte que vam demanar des del Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, una sol·licitud d'ajuda al CONCA, al Consell Nacional de les Arts i la Cultura, per intentar reconstruir l'univers imaginari d'aquest arquitecte, de l'Enric Miralles, a través de la idea de l'alegoria. I el projecte es deia Una alegoria del temps, escrits complets d'Enric Miralles, i va ser finançat l'any 2009, i a partir d'aquí vam intentar reconstruir, juntament amb en Josep Maria Rovira, tot aquest univers absolutament complex i infinit de referències d'altres arquitectes, de referències també de múltiples escriptors, de referències de pintors, de cineastes, a través dels seus escrits, que no només condensaven moltes vegades la manera amb la que ell s'apropava a l'arquitectura i entenia l'arquitectura, sinó tota aquesta complexitat del seu món interior que moltes vegades reflexava en els seus projectes. O sigui que des del 2009 estem intentant reconstruir aquest univers. És un projecte lent i a més crec que a part de la lentitud, no?, d'aquests 11 anys de recerca, hem d'afegir-hi el fet que ha sigut també lent de tenir-lo entre les mans, perquè tot just es va imprimir una setmana abans de declarar l'estat d'alarma el 14 de març. O sigui que el llibre ha estat als magatzems, també jo crec que ressentint-se d'aquesta lentitud, esperant sortir a la llum després d'aquesta normalitat.
Bé, jo el descrivia com una tercera persona perquè en realitat és un llibre, però és com tenir l'Enric Miralles destil·lat en aquest llibre, on a més ara l'estàvem aquí fullejant i que ningú esperi trobar-se fotos, ni una.
Ni una. De fet, l'única foto que hi ha és a la portada, és ell que ens està mirant des d'una meravellosa fotografia del seu estudi, on apareix precisament aquesta idea a la que remet el títol del llibre, l'arquigrafia, no? I no hi ha fotografies perquè precisament tots els dibuixos que acompanyen aquesta edició són anotacions i dibuixos que s'apropen a la idea d'escriptura. D'aquí el títol de que la grafia arquitectònica pot esdevenir una idea, una pulsió, una manera d'anotar també els propis pensaments i traduir-ho al full en blanc. Per tant, no hi ha fotos, això ja ho avancem. El lector haurà de transitar entre garabatos, entre esborranys d'idees, perfils de la natura, anotacions, còpies al natural del que ell veia, dibuixos després que realitza un cop acabades les seves obres, intentant interpretar-les. Per tant, és un llibre molt obert en aquest sentit. La línia té aquesta potencialitat com a tal.
La línia sí, perquè són dibuixos d'un traç molt senzill que ens remet també a tot això que deies de l'escriptura, des d'aquesta forma d'escriptura ideogràfica, gairebé oriental, arcaica, no, diguéssim?
Sí, absolutament. Arcaic era una de les paraules que més feia servir l'Enric Miralles als seus escrits. De fet, aquí n'hi ha una en el primer capítol, que estàs veient ara, el de Formación y compañeros de viaje. És el primer capítol perquè intentem, com a editors, intentar com construir aquest viatge de les idees i, per tant, primer de tot ens rematem a la formació, no?, i als seus companys de viatge. Doncs bé, en aquest capítol hi ha un dedicat al Jujol, on ell es pregunta, és esto de Jujol, I la paraula que més repeteix, precisament, a propòsit dels dibuixets d'en Josep Maria Jujol, és la paraula arcaisme, no? Que en Jujol tenia també amb les seves grafies una manera quasi com paleogràfica, no?, d'intentar reconstruir des de les lletres un significat ocult en forma d'estructures, en formes de grafies, en formes de significants, moltes vegades com a criptogrames, no?, que s'han de... o ideogrames que s'han de desxifrar. Per tant, sí, és arcaic també perquè, Pep, jo crec que els arquitectes, nosaltres quan comencem a pensar tenim aquesta fulla en blanc, aquesta idea de crear el món des del no-res, i el llapis com a escriptura té aquesta potencialitat, quasi, no?, de dir al principi fue el verbo, pues sí, també té aquesta idea un tant arcaica de dir primer de tot va ser la paraula, no? I per tant tenim l'Enric entre nosaltres a través de la fotografia de la portada i a través de les seves paraules i de les seves anotacions.
Diu textualment que el seu pensament s'expressa com un anagrama, com si es tractés d'un jeroglífic que encara es considera dipositari d'una saviesa, d'un pensament que simplement s'anuncia com una demostració de la nostra voluntat d'apropament. I bé, ara ho llegeixo directament en castellà, tal com continua, diu que no es solución sino planteo. Aún, y lo prueba las muchas veces que Jujol recurre a escribir sobre las obras terminadas, existe el recuerdo de que la arquitectura puede nacer y a la vez ser soporte de aquellas figuras, instrumentos del intelecto que representan de un modo análogo el pensamiento.
El lector també trobarà, quan recorri aquestes pàgines, el poder poètic de la paraula de l'Enric Miralles. I veurem també que la manera en què el llibre està maquetat respon una mica a aquesta idea dels poemes, no? Hem volgut recrear la mateixa forma amb la qual l'Enric Miralles les publicava. Moltes vegades eren frases curtes, amb uns punts suspensius, punts i a parts constants, perquè és una manera quasi literal d'anar enumerant idees, i per tant veurem també que la pròpia pàgina maquetada d'aquest llibre vol crear un espai, no? Vol crear una estructura, com dèiem a propòsit del Jujol, quasi com arcaica, no? Que el propi poema i la pròpia anotació devengui també arquitectura i espai construït des de les pàgines del llibre.
Sovint ratllant la contradicció, no? Que res d'un capítol a l'altre, no? Vull dir que tampoc cal buscar una coherència rigorosa en aquest llibre, no? Perquè precisament aquí està la gràcia, també, no?
Exactament, en aquest pensament que s'enreda. De fet, hi ha un escrit també que trobarem, una transcripció d'una conferència que va impartir a Santander als anys 90, que es diu Acceder. I precisament aquesta conferència diu, mireu, accedir a la meva arquitectura és molt difícil. I, de fet, tota la meva vida el que he intentat és entendre el que estic fent i intentar accedir a la manera en què jo m'enfronto a l'arquitectura. L'arquitectura és un continu, de manera que on acabes un projecte pots reprendre'l i continuar-lo. És un continu que no acaba mai. I aquesta manera també de contradir-se moltes vegades forma part d'aquest continu, no? D'aquesta manera de no saber on comença un projecte i on acaba, on comença la narració i acaba, no?, finalment en les seves obres. I sí, sí, és absolutament contradictori el seu pensament.
Bé, les referències a pintors, hi ha moltíssimes, és que gairebé repassa tota la història de l'art i la prehistòria tanmateix, no?
A ell li agradava molt pensar des de la pintura. Podríem parlar-ne d'aquest arc, no?, cronològic, que arrencaria des de la pintura del Renaixement. De fet, una de les obres que més li agrada és la del Paolo Uccello, una on pot redescobrir com l'espai d'una batalla es descomposa, no?, a través d'uns certs elements que finalment juguen un rol molt important en el seu espai figuratiu, i això ho vincula amb el projecte de les pèrgoles d'Icària. O sigui, des de la pintura del Renaixement, on podem trobar en Paolo Uccello, fins a la pintura de les avantguardes del segle XX. Cézanne era un dels mestres, evidentment, que surt citat en el Retrato de Giacometti, com aquesta idea de no acabar mai els projectes. De fet, aquest retrat de Lord Byron, que remet, no?, aquesta pintura que realitza Giacometti, parla d'aquesta impossibilitat d'acabar els encàrrecs. De fet, es veu tota una sèrie de diversos esbossos i al final el client li diu al pintor, bueno, realment estem a punt de tenir la imatge del meu retrat, i ell li diu, no la tindrem mai, però quasi estic a punt de veure que puc acabar aquest projecte, no? Que puc vislumbrar aquest final. Picasso també està, evidentment, present, en Joan Miró, un altre pintor que forma part del seu imaginari. Un dels quadres que més admirava era el Nacimiento del Mundo. De fet, aquesta imatge que es troba a la col·lecció permanent del MoMA de Miró la fa servir en un escrit que es diu Alphabets and Shadows, una conferència dels anys 90 a l'Architectural Association. I aquesta creació del món, deia el Miralles, bueno, per què m'agrada aquest quadre d'en Joan Miró? Diu, perquè m'encanta la manera en què Miró crea només amb una mica de color, amb una mica de material, i a partir d'aquí sembla que des del no-res es genera la forma.
En fi, és inacabable, i això és només el 25% de l'estructura del llibre, que és la formació Companys de viatge. Però és que si ens n'anem a la segona part, textos que generen projectes. A veure, explica.
Textos que generen projectes que podria ser i com construir les meves idees, no? Són les memòries dels projectes d'Enric Miralles que més ens adentren com a espectadors en el terreny de la creació. És a dir, els arquitectes tenim moltes maneres d'explicar les nostres idees i els nostres projectes, i segurament les memòries és una de les activitats literàries que més s'ha malmès en els últims anys, perquè totes les memòries que acabem fent són memòries tècniques. Doncs que el lector no s'esperi que aquí hi haurà memòries ni molt menys tècniques, sinó que són narracions i textos en aquest sentit que intenten generar projectes. Per exemple, crec que la millor manera de veure-ho és amb casos concrets, no? Un d'aquests textos que generen projectes és la memòria amb la que l'Enric Miralles s'apropa al cementiri d'Igualada, no? En aquest projecte, l'Enric Miralles diu que abocaran des de la primera lletra del seu lema, cementiri, una zeta, amb aquesta zeta, perquè precisament la zeta és la darrera lletra de l'abecedari, la darrera casa de l'home a la terra. Pues, a partir d'aquesta idea d'aquesta zeta, no?, que és quasi com una mena, com dèiem abans, de pensament arcaic, no?, alfa, omega, doncs aquesta mena com d'omega final, que és aquesta última grafia, que és una zeta, que ara, si veiem, no?, ben bé com genera el projecte, doncs bé, aquesta zeta està intentant construir la topografia del turó d'Igualada, on realment hi serà el cementiri, que malauradament és també la seva casa, no? Però aquesta zeta també es transforma a través de tota una sèrie de narracions que l'Enric ens acompanya amb diferents escrits.
I de fet, si ens avancem una mica fins a la tercera part, Divergències, tot això, tot aquest leitmotiv de la zeta, a Divergències és entrevistes d'Enric Miralles amb altres, sobretot arquitectes, no? I el primer, el qui obre foc, és en Joan Roig, amb Abecedario, on la C que correspondria a la quarta lletra resulta ser aquesta Z, i és aquí on abunda també en aquest tema, no?
Exactament. Totes aquestes obres pertanyen a la seva primera etapa amb l'arquitecte Carme Pinós, i de fet podríem definir-lo com un moment plenament estructural, no? L'arquitectura d'aquesta primera etapa de l'obra de l'Enric Miralles és una arquitectura que, gràcies a la contaminació, no?, de les idees d'aquesta magnífica arquitecta que és Carme Pinós, es contamina d'aquesta necessitat estructural de construir des d'una forma que realment trobi les veritables arrels quasi arqueològiques, no?, de l'arquitectura. Ho trobem en aquest escrit d'Abecedari quan citen obres com les diferents, no?, reinterpretacions que ells dos han pogut fer de les ruïnes de l'antiguitat, des dels dibuixos d'Andrea Palladio fins als diferents anagrames que han anat construint la seva primera etapa, que és una etapa riquíssima, plena d'edificis concursos, que és on ells finalment es formen, no?, a través d'aquesta batalla constant amb l'administració en els primers anys de la democràcia, els primers anys dels anys 80 a Espanya.
La segona entrevista és amb Benedetta Tallabue, de l'any 1989. No és serio este cementerio, Carolina, però és que aquí és on va començar tot, no?, segons diuen.
Bueno, aquesta és una de les primeres entrevistes que Benedetta Tallabue li realitza a Enric Miralles. Es va publicar, l'hem traduït de l'italià, a la revista que va fundar històricament Bruno Cebi, Arquitectura Crònica. I, de fet, és una de les primeres entrevistes que realitza tant a l'Enric Miralles com a la Carme Pinós per part de Benedetta.
Sí, sí, aquesta tercera part està com plegada de perles, moltes converses amb bé, arquitectes que encara estan en actiu, com Josep Lluís Mateo, Lugar i Aprendizaje, una conversa de 1993.
I correspon a una de les etapes més màgiques i fructíferes de Quaderns d'Arquitectura, que és l'etapa que Josep Lluís Mateo era el seu director. Més que una entrevista entre dos, és com dos gegants intentant demostrar la grandesa de la seva arquitectura i el pes específic de les seves idees i de les seves postures.
Com una guerra d'egos, però en realitat dues postures que no són gens incompatibles, de fet, no?
Absolutament. De fet, la manera més maca de redescobrir-ho és com ells dos veuen a dos Le Corbusiers absolutament diferents. Mateo diu, bueno, Le Corbusier ha sigut un dels arquitectes com més manits de la modernitat, més poc ben interpretat i més fàcilment imitat, i l'Enric Miralles li respon, bueno, això depèn de com s'hagi interpretat Le Corbusier, perquè Le Corbusier pot tenir la mateixa densitat de pensament que un Mies van der Rohe.
Tenim aquí un ménage à trois, que de fet seria un salt de guspires permanent entre Òscar Tusquets i Enric Miralles al voltant del dibuix, que mira, ara que parlaves de Le Corbusier, doncs també tenim l'Òscar Tusquets, que una cosa que té en comú amb Le Corbusier és que tots dos pintaven i es dedicaven a l'arquitectura, o més aviat no s'haurien d'haver dedicat a l'arquitectura per poder pintar més o viceversa, no sé com s'hauria d'entendre, però quan el confrontes a Òscar Tusquets, m'estic referint, amb Miralles, aquí salten guspires, no?
Salten moltes guspires. De fet, aquest text va ser recollit en una edició del Col·legi d'Arquitectes que es deia Autografies. I, bueno, eren una sèrie d'entrevistes que realitzaven arquitectes per intentar veure com realment el dibuix funcionava amb una mena de clau d'autobiografia, no? Com a través dels dibuixos d'arquitectes podíem establir, com diu l'Aldo Rossi, una mena quasi d'autobiografia científica del nostre fer. I contrasta precisament en aquesta autobiografia, que és una autografia, la manera com que en Òscar Tusquets, no, planteja tota una sèrie de dibuixos que acompanyen a les seves paraules de l'entrevista, en com les planteja el propi Enric Miralles. Enric Miralles no planteja una sèrie de dibuixos de diferents obres, sinó que planteja una variació d'un mateix projecte, de la Fàbrica Sil. No? I en aquest projecte de la Fàbrica Sil de Frankfurt planteja diferents i multitud de temes. Per exemple, la idea de la gigantomàquia, no? Com es pot fer un mural absolutament immens perquè finalment l'espectador hi entri. Què significa, per tant, encarandar les coses, fer-les gegants? Què significa fer-les petites? No? Què significa desdibuixar-les? Què significa també fer una seqüència? Tot això a partir d'un projecte. I en aquest projecte pues apareixen des de Paolo Uccello, com he comentat, està Marcel Duchamp, tot un univers propi. En canvi, en Òscar Tusquets es planteja des d'un altre punt de vista que podria ser, no? Aquest un altre enfrontament dialèctic com el que representava en Josep Lluís Mateo, no? Com entendre el dibuix com a disciplina, com entendre el dibuix com a creació i com entendre'l realment com a projecte, no? I en aquests diferents estadis, des de les idees que no existeixen, la creació i el dubte i finalment l'obra acabada, doncs en Tusquets crea un altre percorso diferent del Miralles. O sigui que és molt maco veure aquest vis-a-vis i el lector el podrà descobrir, evidentment.
Bé, continua aquest tercer capítol amb altres noms, què sé jo, en podríem citar tants, Josep Llinàs i Emili Donato, o també un habitual d'aquest programa, Freddy Massat, en fi, en tenim molts, Emili Tuñón, és tot plegat, Llàtzer Moix, no? És tot plegat com bastant polièdric, no?
Absolutament polièdric. A més, la nota de Llàtzer Moix és la que tanca el capítol de Divergències, perquè malauradament, i aquí ja podríem, no, també introduir un petit apunt biogràfic, és una de les últimes notes que es publica en premsa abans de la seva mort, i porta per títol L'única arquitectura que m'interessa, de fet és la emocionant. En Llàtzer Moix explica que és una entrevista, no, ara com estem tu i jo aquí a l'aire lliure, doncs aquesta entrevista no li pot fer ja en persona, li fa per telèfon i li fa amb motiu de la concessió del Premi Ciutat de Barcelona a la seva darrera obra construïda, que era la reforma de la Casa de la Clota. És una entrevista que es publica, a més, a títol pòstum, quasi com una mena de testament. Enric Miralles contesta amb unes paraules molt telegràfiques, en Llàtzer Moix, i finalment en Llàtzer rescata aquest titular, no? L'única arquitectura que m'interessa és aquella que m'emociona, l'ha emocionat, no? Que suposa un repte. De fet, la Clota és quasi com una mena de projecte impossible.
Molt bé, doncs entrem de ple a la quarta i última part d'aquesta estructura, que bé, aquí ja és Enric Miralles tot sol amb la paraula.
Exactament, volíem acabar amb la paraula i porta pel títol Paraules, verbs i un poema, no? És com una mena de contracció, no?, de tot aquest desplegament que hem vist anterior, de referents i tant contemporanis com històrics, i el que fem és concentrar-nos en aquells escrits que tenien paraules com a títol o verbs, com per exemple caminar, passear, acceder, les llaves de la ciutat, dentro de la ciutat, són quasi imatges, podríem dir que el poder de la paraula en aquest darrer capítol és quasi al·legòric, i en el cas dels verbs és l'acció que moltes vegades dona sentit a la pròpia arquitectura. Teníem el dubte, evidentment, de com concloure tot aquest replegament, i creiem que la millor manera era acudir a la poesia, no? De fet, una cosa que el lector descobrirà és que la literatura és un pretext etern en la creació de l'Enric Miralles, igual que ho és la pintura, l'escultura i l'arquitectura d'altres contemporanis. I l'Enric Miralles també feia poemes, en aquest cas és un poema quasi letrista, on ell enumera totes les coses que li agraden i que no li agraden. De fet, la idea d'antologia és una idea molt dels poetes, que sempre s'estan replegant sobre si mateixos intentant, no?, publicar la seva obra amb nous ulls, des d'antologies, antologies i antologies, i aquesta antologia volia perseguir, no sé si ho hem aconseguit, però volia perseguir aquest esperit dels poetes de crear des d'un nou ordre una nova realitat.
Carolina García Estévez, és una meravella tenir entre les mans aquest llibre que això t'ha portat 11 anys de la teva vida juntament amb Josep Maria Rovira, tot sigui dit, més aquest suplici, aquest bonus track de la pandèmia que t'ha fet tenir el llibre als magatzems, però bé, ja el tenim aquí i estem encantadíssims de que hagis vingut al Perspectiva a compartir-lo. Una abraçada i un plaer enorme. Fins aviat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i us emplaço a que el pugueu descobrir, perquè és el millor regal que podem tenir aquest Sant Jordi.
Que vagi molt bé, adéu-siau.
Gràcies.
Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.